Avui parlem de joc lliure. Podríem descriure el joc com l'activitat més agradable per als nens i les nenes. És un espai de descoberta i d'elaboració de coneixement i aprenentatge. També és un moment d'interacció social que ajuda a adquirir aspectes culturals propis del grup social amb el qual ens relacionem. Avui en parlarem sobre tots aquests aspectes amb la Raquel García, pedagoga i responsable de la llar de criança de Calella. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Naomi.
Venim a parlar de joc lliure.
Exacte. Venim a parlar de joc lliure i jo el primer que vull fer és fer una pregunta a tots aquests que estan escoltant i és si recorden quan jugaven quan eren petits i petites, la sensació aquella de perdre el món de vista, una sensació que en el joc, no?, que prenia forma i es convertia en un món real, que tenies poders màgics, que podia ser qualsevol personatge, o quan el sofà es convertia en una roca gegant i els coixins en pedres i travessar un món de lava, no? o d'un riu ple de cocodrils, no? Ho recordeu?
Jo quan era petita, per posar un exemple, la meva habitació era la meva casa i el lavabo era el cotxe.
Exacte, doncs d'això estic parlant, no? d'abocar aquests records de quan érem petits, perquè els adults i adultes que hem passat una infància plena de joc sabem i encara sentim, no?, les sensacions que el joc lliure en genera, i del que sovint no som conscients ara és dels beneficis que té aquest joc lliure per a tots els infants que ara estan aquí al nostre costat. A mi m'agrada fer una petita comparació, no? Que és, imaginem-nos els infants com flors o plantes, quan els donem l'aliment i les condicions que necessiten, responen a segons una energia interna pròpia, no? I es desenvolupen amb harmonia i bellesa, aquestes flors i aquestes plantes. Des de fora no podem fer res en concret perquè fer sortir aquestes flors, no? Però sí que podem alimentar la terra, podem mantenir-la en bones condicions, podem protegir la llavor, en podem tenir cura, i que floreixi o no, i com ho faci, no depèn realment d'una intervenció externa directa, no? Llavors, doncs, el joc lliure és una de les principals maneres que té l'infant per aquest desenvolupament natural i perfecte. Llavors, l'únic que exigeix és ser íntegrament respectat per poder florir.
Perquè el joc lliure, què és? És tal qual això, no?
Exacte. El joc lliure és una acció lliure. O sigui, un joc dirigit no és un joc, no? Llavors, jo normalment, quan observo les meves filles, observo els infants a la llar de criança, o els amics i amigues de les meves filles, els miro, no?, atentament, i els deixo fer, i allà és quan veig aquella màgia, aquell, no?, el que va sorgint quan l'infant crea i imagina i segueix estrictament la necessitat que té, no?, la necessitat de desenvolupament que surt de la mateixa energia interna. I en aquest cas no estic parlant de jocs estructurats o jocs que tenen una finalitat, com a finalitat un aprenentatge concret, sinó aquell joc que neix de l'espontaneïtat, de la llibertat, aquell joc que fa connectar amb les possibilitats de si mateix i amb l'entorn. És un joc que no ha de perquè tenir normes, que requereix de molt d'esforç perquè obliga a pensar l'infant què ha de fer i com ho ha de fer, no? I sovint nosaltres no donem valor a aquest tipus de joc. Nosaltres, els adults, parlo, i creiem que quan estan jugant no estan fent res o fins i tot que estan perdent el temps.
Perquè els nens avui en dia tenen temps de jugar lliurement?
Exacte. D'això estic parlant, em volia parlar, no? Que els omplim de tantes activitats a vegades, de tantes extraescolars, els deixem tan poc lliure que no ens adonem dels beneficis que pot tenir aquest joc lliure, no? Si coneixéssim en profunditat la naturalesa de l'infant, podríem descobrir que a través del joc, d'aquest joc lliure, es crea connexions neuronals, no? Desenvolupa la creativitat, adquireix la capacitat d'abstracció, que és la base per entendre les matemàtiques més tard, no? També desenvolupa la motricitat fina i la motricitat gruixuda, que també ens ajudarà a la lectoescritura més endavant. I a més, emocionalment, es converteix en un espai on l'infant hi aboca fets conscients i inconscients i, per tant, té uns efectes terapèutics d'aquest joc lliure. Per això és tan important, com dius, no?, preservar aquestes estones de joc i deixar d'omplir-los d'extraescolars i que tinguin aquest poc temps lliure.
Perquè els nens ho gaudeixen.
Exacte. ho gaudeixen plenament, moltíssim, i el que estem parlant, no, dels beneficis que pot tenir aquest joc lliure i deixar-los ser, no, també ells. A més, doncs, jugar també es relaciona amb altres nens, comencen a aprendre les habilitats socials i emocionals que aplicaran al seu dia a dia. És positiu també, perquè que el joc sigui compartit i en grup, perquè aprenen a dirigir, però també aprenen a cedir. I d'allà també ens sorgeixen els conflictes, que és una oportunitat positiva, no?, també per aprendre a relacionar-se. D'altra banda, també van adquirint més llenguatge, dominar el llenguatge, perquè el joc els permet comunicar-se oralment, no? I a la vegada, doncs, es va desenvolupant el seu pensament. El que el joc de qualitat involucra, bueno, per mi el més important d'això és que involucra completament l'infant, i ja que el motor, no, que sosté aquesta activitat és intern, no, i personal, i juga tant de manera concentrada com fluida i no separa en cap moment el cos, la ment i l'emoció. Llavors, la connexió que té l'infant en si mateix és total quan està jugant amb llibertat.
I pot jugar tant individualment, no, un mateix, i deixar a banda la creativitat i la imaginació de l'infant, com aprendre a comunicar-se amb els altres infants. No?
Exacte, d'això és el que estava parlant anteriormentque tant individualment com grupalment hi ha un benefici molt gran, no, en aquest sentit, tant pel llenguatge com per, en tots els sentits. No? És una connexió del que té l'infant amb les seves possibilitats. Et volia parlar una mica de quin tipus de joc es comença quan l'infant és molt petit i com va evolucionant, no, aquest joc. Primer faig un petit resum. Primer es comença per un joc presimbòlic, diguéssim, que va de l'etapa del 0 als 3, potser abans depèn del nen o de l'infant, que el presimbòlic seria aquell joc més exploratori, molt manipulatiu, molt d'experimentació, no? On els objectes encara no representen res, no? No representen coses, en aquest sentit. I amb el que el joc es juga únicament amb el cos. Únicament amb el cos o amb materials no estructurats, com els pals, la sorra, les pedres, val? Llavors, aquí la base de l'experiència és aprendre provant, tocant, és a dir, integrar noves sensacions i refinant tots els sentits. Si veiem els nens molt petits, sempre estan, doncs, ficant-se les coses a la boca, fins i tot més grans, eh? I és que això ho necessiten, no els hem de privar d'això, no si no porta un perill extrem, no? Però si es posen sorra, si mengen sorra, bueno,
ho provi.
Ho poden provar, no? Que no sigui amb excés, però és, a vegades quan olorem, quan veiem un ferro o l'olorem, sabem el gust que té perquè el vam provar quan érem petits, segurament.
És cert.
Que sí? I després està el joc simbòlic, que és aquell on l'infant ja comença a representar, a imaginar i a recordar objectes i situacions que en aquell, no es troben, no, en aquell moment. El que també fa a través del joc simbòlic és que també pot ser diferents personatges, pot provar diferents formes d'actuar, pot provar qualitats que els permetran anar construint la seva personalitat amb el màxim de matisos, no? També, i pot extreure aquelles situacions que li han pogut generar dolor representant-les i transformant-les. També pot aprendre a gestionar conflictes, extreure i gestionar l'agressivitat pròpia i a canalitzar-la també d'una manera saludable. I dins d'aquestes dues etapes, no, que aquestes han sigut així pinzellades, vale, hi ha els jocs de moviment, que són els que permeten descobrir, interactuar amb l'entorn, com és saltar, pujar, córrer, enfilar-se, val, que són jocs de coordinació, de velocitat i força. I llavors hi ha els jocs més manipulatius, que són els que estimulen, com hem dit, el pensament abstracte, i el de la concentració, com és omplir, buidar, apilar, val? I fan que, o sigui, com més coses facin amb les mans, més manipulin, més es desenvolupa el seu cervell.
Pintar entraria dins d'aquest?
Totalment. Pintar amb mans i peus, si pot ser, encara millor. Si formen part dels sentits, l'aprenentatge, o sigui, ells juguen, és a dir, no juguen per aprendre, sinó que s'aprèn a través del joc. Llavors, si com més estímuls tinguin d'aquest a través dels sentits, l'emoció que tenen, que senten, serà molt més gran. Llavors entrarà més en connexió amb ells mateix i hi haurà un aprenentatge aquí.
Has parlat també dels jocs que faciliten el moviment, per exemple, anar en bicicleta, que és una cosa que els encanta als infants, entraria dins també d'aquest?
Podria entrar dins si forma part del seu joc lliure. O sigui, una cosa seria si anessin... anem a aprendre a anar en bicicleta. No?
Això no seria joc lliure.
Això no seria joc lliure.
Perquè l'estàs ensenyant a aprendre.
Exacte.
En canvi, si
exacte.
El nen vol agafar la bicicleta...
Si el nen està preparat, agafa la bicicleta i ell demana vull anar sense pedals, per exemple, és perquè està preparat, l'agafa i va, això ha sigut joc lliure. I ha sigut perquè ell internament està connectat amb allò i ell ho ha necessitat. Ha sigut una necessitat interna, no imposada.
Per tant, hem de deixar els nens, tal com indica el nou, totalment lliure, no? Mm-hmm, que tinguin
exacte.
Estones lliures, sense haver de fer res, sense deures de l'escola o quelcom més, i
exacte.
Que triïn què és el que volen fer.
Exacte. Jo puc donar unes pautes del que pot fer l'adult per acompanyar aquest joc lliure. Val? El primer i el més important que sempre dic i no pararé de repetir és observar. Abans de qualsevol paraula, abans de qualsevol intervenció, observem i tornem a observar. Val? Molt important, perquè estem molt acostumats sempre a intervenir de seguida en el joc del nen. Veiem que alguna cosa sembla com si... Ja, no, intentem observar, intentem-ho. És necessària perquè aquesta observació plena? Perquè així podem llegir aquelles necessitats que pugui tenir aquell infant. Val? Un segon aspecte és el respecte per l'infant en la seva integritat. Completament, val? Això vol dir un respecte real per les seves necessitats, per la seva llibertat i per la seva creativitat, que és incansable, si no la tallem. I el tercer és la confiança en cada procés d'aquell infant, en el seu ritme.
Això?
La confiança en el ritme que porta aquell infant, d'acord? En el seu desenvolupament. És a dir, és el requisit per acompanyar és creure en l'infant que estem acompanyant. Llavors, estem disponibles, que estem receptius i estem presents. Molt important, perquè a vegades hi estem, però no estem. És a dir, estem veient aquest... mama, vine a jugar amb mi, o qualsevol, eh? I estem allà, però estem pensant, ui, tinc que fer això, ui, tinc que fer l'altre. No, intentem treure'ns de tot això, deixar ment en blanc i estar en cos i ànima per aquell joc i observar què està fent. Això és tenir presència, no? I sobretot una actitud de confiança profunda en el seu camí personal i en la seva singularitat. I bueno, el que volia dir-te també és que fa molt poc, no? Bueno, relativament, en aquest joc, bueno, entre cometes, s'ha anat incorporant l'ús de mòbils, no? De mòbils, d'ordinador, de tablet, bueno, etcètera, vale? Que els genera un interès excessiu i precoç, no?
Clar, aquí tenim un altre dels grans conflictes,
exacte.
Segurament, del segle XXI, no? Uh-huh. I en els nous infants, les noves generacions que estan venint, si fan un ús excessiu, no?, d'aquestes noves tecnologies.
Exacte. I aquí hem de ser nosaltres, els adults, qui hem de veure, perquè ells no són capaços, no? Si nosaltres els hi permetem, evidentment ho portaran al límit, no? Perquè és això, és molt atraient. Totes aquestes noves tecnologies. Llavors, nosaltres hem de posar aquests límits en aquest sentit, no? Fins i tot hi ha infants que han perdut, o se'ls ha robat, jo dic, la capacitat, no?, per jugar. I com més passa, més aviat passa, és més alarmant, no? Quan això passa, jo crec que ens hem de preguntar, no?, com hem acompanyat aquest infant en les seves primeres etapes, si l'hem deixat jugar lliurement, si l'hem obligat a fer moltes activitats que no, en aquell moment no tocaven o no volien, és a dir, de manera obligatòria, si hem utilitzat la televisió o el mòbil com un mitjà per distracció, no?, que sol passar sovint, per poder tenir un espai per nosaltres o perquè es mengi el plat, no?, i quan passa, quan un infant ha perdut aquesta capacitat de jugar, té molt a veure amb com l'hem acompanyat en les seves primeres etapes. A primeres etapes em refereixo dels 0 als 6 anys, que són les etapes més importants, i aquí és on jo, de veritat, prohibiria les noves tecnologies.
Del 0 als
6 anys. Uh-huh.
Bueno, és que no tenen cap necessitat.
Cap ni una de necessitat. I sobretot en com està emocionalment, no?, també aquest infant. Llavors jo crec que, de veritat, hem de permetre que els infants toquin, s'embrutin, pintin amb mans i peus, corrin, s'enfinin als arbres, perquè això el que fa és ampliar tota la seva experiència i que s'enriqueixin, no?, de riquesa emocional, que dic jo, que és tan important per la seva vida adulta després, per al seu futur. I bueno, jo volia acabar amb un parell de frases, mal, i una reflexió. La primera frase és de Rudolf Steiner, és de la pedagogia Waldorf, d'acord, i a mi m'omple molt, llavors m'agradaria poder dic aquesta frase que diu: "Cuando un niño puede relacionar lo que aprende con sus propias experiencias, su interés vital se despierta, su memoria se activa y lo aprendido se vuelve suyo." I una altra, de Francesco Tonucci, que diu: "Els jocs dels nens no es poden avaluar, però si els avaluéssim, els hauríem de posar un 15 sobre 10. Jugar és la seva feina per excel·lència i cal acceptar-la, la facin com la facin, de la mateixa manera que cal acceptar a tots els infants." I bueno, per acabar, voldria fer una petita i última reflexió, i és que nosaltres, els adults, crec que ens hem de començar a preguntar en quantes ocasions, no?, tractem els infants com un fang que podem moldejar com vulguem, en lloc de fer-ho com qui té cura, com he dit abans, d'una flor o una planta, com qui té cura d'una llavor i es meravella pel seu desenvolupament i per la seva evolució. El que podem fer també és connectar amb l'infant que vam ser i rescatar la vivència, no?, de quan jugàvem i jugàvem estones i estones, només per ser feliços, i justament per això apreníem a viure.
Doncs Raquel García, pedagoga i responsable de la llar de criança de Calella, moltíssimes gràcies per ser un cop més aquí a Ona Maresma amb nosaltres, i ens veiem aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, és tot un plaer.